Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Un 50% dels trastorns mentals comencen atenció a partir dels 14 anys i es calcula que un 20% de nens i joves presenten problemes d'aquest tipus, segons dades del Parc Taulí. La majoria dels trastorns són causats per una combinació de factors, però si els símptomes són reconeguts i tractats en les seves fases inicials, la majoria dels efectes poden ser previnguts o almenys limitats en magnitud. Sota aquesta premissa, el Taulí té en marxa 5 programes de salut mental a l'escola, dels quals se'n beneficien una vintena d'infants sabadellencs. Per descobrir en què consisteixen aquestes iniciatives, avui parlem a la 94.6 i també en directe a través del perfil d'Instagram del Parc Taulí de Ràdio Sabadell amb la Núria Reina, psicòloga clínica del Centre de Salut Mental Infantojuvenil del Taulí. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia, Raquel.
A veure, que tenim una altra vegada, doncs avui també per descobrir, no, els programes de salut mental que teniu en marxa. Explica'ns en què consisteixen, quins són i també des de quan funcionen.
Sí, doncs mira, dos d'ells ja vam parlar un dia, per això no m'estendré en aquests, però dos d'ells són molt dedicats a l'autisme, al pla d'atenció integral a l'autisme, que aquí sí que són una mica més de 20 nens, aquí diríem que són uns 400 i pico nens que tractem en aquests dos programes. Un és el de l'atenció a la CIA i l'altre és el en el que anem a escoles d'educació especial on hi ha nens amb autisme de nivell més greu. Però bé, aquests dos, que es recullen una gran quantitat de pacients, són els que vam parlar un altre dia i
Que de fet emplacem també els nostres oients que puguin doncs recuperar aquella entrevista que van fer doncs comprovant el portal web de Ràdio Sabadell o també del Parc Taulí.
Fantàstic, sí. Els altres dos programes són una mica més nous, els que comentava doncs són entre el 2007 i 2008, ja es van començar a crear, i els altres dos que venen després, un d'ells també existia feia temps, però sense que intervingués el CESMIC del Parc Taulí, que és el programa MAPA, que és un programa d'atenció específica a la salut mental en unitats d'escolarització compartida. Llavors, aquí jo hi porto des del 2014, però té 3 anys més o així, un parell. I el segon d'aquest altre tipus és el programa de les AIS, de les Aules Integrals de Suport. Llavors, sí que entre aquests dos programes recolliríem una vintena de nens que estan fent escolarització compartida, ja ho explicarem. I per últim, un programa que també recull bastants pacients és el del programa Salut i Escola, que aquí hi ha una col·laboració entre alguns companys meus de CESMIC i infermeria de cada zona de primària, on es detecten casos i facilitem que es derivi a CESMIC i que hi hagi una coordinació estreta entre les escoles, la primària, CESMIC. Aquests serien els
programes.
Dels 5 programes. Sí.
I llavors, en aquests en els que avui ens situem, no? Quin és el paper també dels psicòlegs en aquests programes? Com els podeu ajudar els alumnes i també com reclamen des dels centres doncs, la vostra participació?
Doncs un paper fonamental al que sempre li hem donat molt pes entre ensenyament i sanitat és facilitar aquesta coordinació per treballar colze a colze i anar en sintonia amb els mateixos objectius. Llavors nosaltres facilitem molt aquesta coordinació i anem a atendre aquests nens en el centre on estan fent l'escolarització compartida per un segon objectiu també molt important, que és que sempre des de CESMIC intentem treballar en un model molt comunitari, que vol dir no treure gaire el pacient del seu entorn, sinó intentar donar-li les eines perquè es pugui readaptar després d'algun sotrac que hagi rebut a la vida, no? Pues que es pugui readaptar a l'entorn més saludable o més adaptatiu per ell, que és amb els seus companys, a la seva escola, tal. Per això nosaltres ens desplacem, la tenem allà i això evita que hagi de plegar molts cops per venir a veure'ns a CESMIC i ens facilita a nosaltres també poder donar una atenció més intensiva perquè són pacients seleccionats, no diguem, on se'ls ha facilitat aquest recurs, doncs perquè necessiten aquesta atenció més intensiva.
Uh-huh. O sigui que és beneficiós per les dues parts, precisament doncs, anar als centres. Explica'ns també quins són els problemes de salut més comuns entre els infants i els joves que participen en aquests programes.
Uh-huh. Doncs entre els més grans, uh-huh, els que van a MAPA, que són a partir de 14 anys, tenim alguns pacients amb TEA i amb altres comorbiditats, però no és necessari que hi hagi aquest diagnòstic, uh-huh, sinó que alguns estan doncs, per haver patit algun trastorn de l'estat d'ànim greu, per tenir algun trastorn obsessiu compulsiu greu, algun primer episodi psicòtic n'hem tingut alguna vegada, algun cas de trastorn bipolar. Serien els que nosaltres recollim sota el protocol que li diem TMG, un trastorn mental més greu. Uh-huh. I aquests serien els diagnòstics més habituals.
I és habitual que l'infant doncs, tingui més d'un problema detectat?
Sí, a salut mental i a salut mental infantil també és habitual la comorbiditat, és a dir, sobretot quan vas als casos on hi ha més gravetat, doncs la comorbiditat és freqüent que tinguis un diagnòstic i a vegades per motius neurobiològics o de com s'ha desenvolupat, o factors ambientals, no?, de com t'ha condicionat aquest diagnòstic, doncs es poden desenvolupar altres diagnòstics comòrbids. Uh-huh. Per exemple, patir una ansietat doncs per haver tingut un trastorn mental que no sigui ansietat, no?, però que no t'ha facilitat l'adaptació i tal, pot portar com a trastorn secundari aquesta ansietat o alguna depressió. O sigui, la comorbiditat és la norma més que l'excepció en aquest perfil, uh-huh, de pacients.
I suposo que us ajuda a participar en aquests projectes, no?, en aquests programes, per fins i tot detectar nous casos.
A nosaltres ens ajuda moltíssim per poder treballar bé i en organitzar els objectius i conèixer molt bé el pacient i, sobretot, perquè ens facilita un entorn diferent del de la consulta, que és molt més enriquidor. Et sents més proper al pacient i pots observar coses que estan succeint in situ, que no passen a la consulta. Ens ajuda bàsicament en això, el coneixement i poder tractar més globalment. Uh-huh. El de detectar, doncs el programa específicament que ens ajuda molt a detectar és l'últim que comentava, el de salut i escola, perquè aquests que ja estan en aquests programes de compartida són nens que durant dos cursos, més o menys, uh-huh, són els mateixos i allà arriben doncs, a través d'una derivació coordinada entre ensenyament i sanitat. Per la detecció hem d'anar una mica bastant abans de que estiguin així. Llavors, sí que el programa Salut i Escola, on un alumne té accés a una infermera que pot parlar dels seus problemes, si l'infermera veu signes d'alarma, doncs ens el deriva i així detectem molt ràpid, sobretot en aquest darrer programa Salut i Escola.
I ara que comentaves, no?, que hi han coses que podeu detectar en els centres que no podeu fer a les consultes, explica'ns alguns exemples per també doncs, fer-nos una idea.
Coses que podem detectar... Clar, en els centres aquests on jo visito, uh-huh, bueno, on visitem els que anem, aquests nens dels programes d'escolaritzacions compartides, són centres amb poquets nens, no és a l'institut o escola on estan matriculats. Són centres on van certs dies de la setmana, uh-huh, a treballar coses diferents de les del seu centre. Llavors, allà el que podem detectar és que com estan molt més oberts i més en la seva salsa, no?
Sí, en el seu hàbitat, no? Per dir-ho d'alguna manera,
sí. En el seu hàbitat, doncs clar, veiem la manera en què es relacionen amb iguals, uh-huh, on pot haver alguna mancança en habilitat social, per dèficit o per excés, on pot haver una mala gestió de conflictes, de solució de conflictes. Tenim oportunitat o bé d'estar i presenciar-ho, o bé, com que ens veiem totes les setmanes amb els seus tutors referents, uh-huh, sempre tenim un feedback molt fluid de què ha passat dia rere dia o del que sigui. Llavors, detectem més coses, a vegades fins i tot ens ha ajudat a afinar millor algun diagnòstic, uh-huh, perquè doncs, el CESMIG en una situació aguda o en una situació on reps bàsicament informació de la família i alguna de l'escola, però no tant, doncs pots arribar a concloure uns diagnòstics, però després en el dia a dia vas veient i potser pots afinar millor. Uh-huh. I també tens altres avantatges, com poder valorar l'evolució d'aquest pacient i dels objectius assolits, anar avançant a altres de nous, i també, com molts d'ells porten medicació, doncs podem observar els efectes d'aquesta medicació, tant els beneficiosos com, si n'hi ha indesitjats, poder-ho comunicar el més aviat possible.
I suposo que també la relació amb la resta de companys, no?, i així trencar determinades dinàmiques.
Això és bàsic per ell. És a dir, nosaltres, com a psicòlegs, creiem que tenim, i el tenim, un paper important per poder-los visitar allà i tot això, però realment aquest entorn per ells és terapèutic perquè es treballa a nivell de grup certs valors i certes actituds entre ells que són molt beneficioses per ells mateixos, l'acollida dels altres, la col·laboració, aprendre a treballar en grup perquè facilites, que és més fàcil que una classe de 30, és una classe de 8 persones on s'estableix uns certs nivells de relació, confiança, i tot això és molt, ajuda molt a aquests nois a tenir la sensació que el malament que ho hagin pogut passar els mesos anteriors o l'etapa difícil on no acabava de quallar bé el seu funcionament al centre ordinari, doncs queda enrere i es veuen com, bueno, això no té per què continuar, jo ara veig que tinc més millor autoconcepte del que jo tenia assolit, veig que sóc capaç de fer més coses, em relaciono bé i potser abans creia que no era capaç i jo mateix m'inhibia i això feia que la gent, clar, no es dirigís a mi perquè estava inhibit. Doncs tot això permet noves oportunitats i que el pacient trobi de nou, o l'alumne, sempre parlo alumne-pacient així, doncs que trobi de nou tot el seu potencial, el redescobreixi i el pugui desplegar.
Evidentment, pel que expliques, és gairebé un luxe poder treballar d'aquesta manera amb els joves.
És un luxe, sí.
No sé si heu detectat també un ascens dels casos, no?, entre els més joves, entre els nens i els adolescents, de tots aquests problemes de salut mental en els darrers anys. No sé si se'n detecten més o és que hi ha un millor diagnòstic també.
Jo crec que es detecten més, però alhora a vegades no hi ha un increment paral·lel de la demanda, perquè també penso que les escoles, els instituts, és que la millora és constant, és a dir, amb els anys tots, sanitat, ensenyament, aprenem a detectar les coses abans i a abordar-les millor, i això fa que, tot i que a vegades s'incrementen la prevalença d'alguns trastorns o la incidència en algun moment determinat pel que sigui, sí que la necessitat de derivar aquest recurs doncs no és tan gran perquè acaben podent resituar o reorganitzar les coses en el centre ordinari perquè no calgui que aquest pacient doncs pateixi un desajust. No sé si m'explico.
De totes maneres, sí t'expliques. El que passa que no sé si en el context actual, no?, en plena pandèmia, amb totes les restriccions, no sé si també doncs tot això afecta molt més doncs els nens i els joves. No és una situació fàcil, no?, la que vivim, i evidentment per ells tampoc.
Clar, efectivament, no? Malauradament, això ho estem percebent just ara. Vull dir, surto d'una reunió d'equip on realment tenim la planta d'hospitalització plena, la situació de l'hospital de dia és pues, també amb llista d'espera, cosa que no ens passa mai, i molts d'aquests pacients que van als recursos que t'explicava són pacients que se'ls ha donat l'alta d'alguns d'aquests recursos, sobretot d'hospital de dia. Llavors, clar, quan em feies la pregunta, jo pensava en l'increment de casos pues, al setembre d'aquest curs, així, no s'ha donat. Però el que sí que preveiem, malauradament, com et deia, és que vindrà a partir d'ara, perquè suposo que en el moment que ja s'acumulen tants mesos d'aquesta situació de pandèmia, ara és quan la situació és més insostenible i ho estan notant molt els meus companys de CESMIC, de planta, com et deia, i d'hospital de dia. Sí que realment la situació està afectant els adolescents. Molts adolescents amb problemes de trastorns de conducta alimentària, problemes de trastorns de l'estat d'ànim, ansietat, està pujant. No et sé donar gaires més xifres perquè ja et dic, és una cosa que estem vivint sobretot del darrer mes cap avui.
Perquè evidentment hi ha factors genètics, però també doncs, hi ha factors externs, socials, sí. No? Que tenen molt a veure amb els problemes de salut mental.
Sempre és una combinació. Tu tens certa vulnerabilitat genètica, biològica, però si les coses de l'entorn que t'haurien d'afavorir no hi són presents, no tens una regularitat doncs en els teus hàbits, no tens uns espais d'aficions que abans tenies, unes relacions socials que són totalment necessàries per la nostra salut mental, estan afectades.
I més en les seves edats, no?
Exactament, sí, sí. Realment és una combinació que en aquestes situacions com la que estem vivint es percep clarament que sempre va de la mà aquesta combinació, una vulnerabilitat biològica, però si l'entorn no ajuda, les coses van malament i al contrari, quan, com et deia l'exemple, no? Doncs quan als instituts cada cop hi havia més formació i gent amb millors... amb més coneixement d'eines de com gestionar problemes de salut mental d'alumnes que es trobessin, doncs menys derivaven aquests recursos tan específics.
Evidentment.
Però bueno, ara, clar, doncs ara passarà que potser doncs, pel curs vinent estaran més demanades aquestes places.
Perquè a les aules convencionals també com es tracta els infants amb aquests problemes de salut mental? No sé si els docents tenen eines, recursos per atendre'ls i també els companys no? Ho entenen, acaben carregant també contra ells...
Els mestres professors cada cop tenen més formació i en general el Departament d'Ensenyament porta molts anys fent programes com per trastorns més habituals com el TDAH, els trastorns negatius desafiant, alguns problemes d'aprenentatge. Després ja va passar, i crec que hi ha molt bona formació, justament ahir vaig compartir amb Ensenyament una formació d'aquestes online pels TEA. Tot això jo crec que els professors tenen més eines. Segurament algú potser se sent ofès perquè desitjaria no, que se li facilités i més segur que això sempre passa, però la meva percepció des de que treballo així amb equip, no? amb algunes persones d'ensenyament és que es fa tot el que es pot perquè els professionals tinguin més eines. Els companys, jo crec que també els iguals, no? Hem après els professionals a aconsellar que des de les escoles es treballi en que els companys d'algú que té un trastorn mental sàpiguen, si es pot, això m'acord amb la família, m'acord amb l'alumne, però que sàpiguen què li passa a aquella persona.
Tenir perquè... la informació, no? Clar.
Tenir informació ajuda a comprendre i ajuda a comprendre redueix malinterpretacions. És a dir, si tu saps per què una persona fa alguna cosa, doncs, així estalvies pensar que ho fa amb mala intenció. Doncs el que ho fa és perquè li passa això, li passa l'altre. Va molt bé tenir informació per poder comprendre, també per trencar l'estigma, també per afavorir, no?, com a poder ajudar amb aquella persona a afavorir la bona evolució, oferir-se, no sé, sempre és millor destapar algunes coses que mantenir-les ocultes, tabús, tapades i que ja acabin generant malentesos.
El que passa que sí que és cert que els problemes de salut mental encara continuen sent l'assignatura pendent, no? Encara recau molt l'estigma i suposo que a vegades no és fàcil ni per les famílies ni pels afectats explicar-ho.
Sí, no és fàcil. Jo també crec que en això podem ser optimistes perquè es millora molt. De fa uns anys, quan jo treballava, explicava quan venia alguna família que era un psicòleg, la nostra feina ara pràcticament no és necessària en tants casos, però sí que és veritat que encara es pot millorar i que encara costa una miqueta trencar aquest estigma. Anem per bon camí, però sempre es poden fer...
Encara queda, no?, treballar, sobretot, suposo que imagino amb determinades doncs, afectacions, com per exemple la depressió, no?, que sembla que també doncs, és... moltes vegades es donen doncs, aquells missatges, no?, intentant animar la gent, no?, en comptes de tenir en compte que és una malaltia.
Sí, sí, a vegades aquestes bones intencions d'animar i de vinga, va, endavant, doncs a vegades no ajuden. Altres vegades ens passa una cosa paradògica, no?, que és que algunes depressions també donant-lis, bueno, més que una depressió, no?, pseudodepressions, sí, no, moments sí. de tristor que tots passem.
Totalment.
Si li donem massa, massa espai, suport, dediquem molts recursos i no és veritablement un trastorn, també podem acabar fent iatrogènia, és a dir, que estem psiquiatritzant o patologitzant emocions que són normals. Vull dir que tant podem errar per defecte, dono un espai
a
algú que té un trastorn mental i que s'ha de conèixer, s'ha d'acceptar i s'ha d'abordar de la millor manera, no dient, va, anima-t'hi ja, com quan al revés, com algú que no és un trastorn, ens excedim, que a vegades també ho fem amb bona voluntat, ens excedim en vinga, doncs parlem-ne i parlem-ne i parlem-ne i tal, i doncs no facis això, no facis l'altre, doncs a vegades tampoc ajuda, sincerament, però bueno, és entre tots pues, ajudar-nos per detectar on cal, on no cal, com és la millor manera d'abordar cada cas.
Parlem també de les iniciatives contra, per exemple, l'assetjament escolar, no? No sé si preveuen també que els afectats tinguin problemes de salut mental i també si s'estan, doncs, si tenen les eines, si estan preparats per fer front a aquests casos.
Clar, aquí no et podré respondre amb molta rigorositat o rotunditat perquè sé que ensenyament està desplegant molts programes. De fet, el de la meva filla ens han passat la informació i són programes molt ben elaborats per detectar ràpidament el bullying i sé que s'estan fent. Per nosaltres és essencial, perquè pels de professionals de salut mental, perquè és que acabem veient com afecta moltíssim a la salut mental de les persones i moltes vegades queda ocult. Per exemple, en aquests recursos on parlàvem, no? Les unitats d'escolarització compartida on vaig, molts nens acaben parlant en algun moment d'aquests que fem alguna classe més oberta de comentar coses, acaben explicant l'abús que van passar i els altres diuen, ostres, a mi també em feien coses semblants. I llavors tu dius, ostres, això a CESMIC no ho havien explicat, ara ho expliquen. I et xoca quan ets més conscient de quines coses poden passar a alguns alumnes. Per tant, penso que és importantíssim donar molt protagonisme a aquests programes de prevenció de l'abús, del bullying, i tenir-los sempre molt present i que els companys sempre ensenyar, nosaltres ho insistim molt, que tot i que tu no siguis la persona que provoques, no, un bullying, que assetges algú, sempre que ho presencis has de mullar-te, has de fer el que puguis, has de dir-li algun adult, algun professor, parlar amb aquest noi, el que sigui, però a vegades el que perpetua aquests bullings és que les persones...
El silenci, no?, dels altres...
Sí. Sí, moltíssim. Sí.
Doncs molt interessant també aquestes iniciatives.
I tenir, perdona, aquesta... una digues, cosa. Digues. Deia com a factor que pot causar alguna patologia, però no sé si he deixat clar que molts cops és el propi trastorn mental o la patologia que converteix la persona una mica més vulnerable en ser víctima de bullying.
Evidentment.
Això també.
També és important. També volíem parlar de les places, no?, que teniu doncs, ara, que assumiu en aquests programes. Creus que són suficients o en caldrien també doncs, més o fins i tot s'hauria de canviar el sistema?
Home, jo crec que caldrien més perquè... Com jo treballo ja veig el que ajuda aquests nois un cop comença el programa i un cop l'acaben. Però com et deia, també seria bo que no calguessin perquè voldria dir que veritablement des de tots els centres ordinàries poden treballar qualsevol problema d'una manera doncs, que hi haguessin els recursos, no?, per poder-ho treballar d'una manera efectiva.
Però evidentment, com deies, amb aquesta atenció personalitzada, amb aquests grups reduïts,
clar,
mirant
luxe.
També... Clar, és un luxe.
Sí, nosaltres sí que a CESMIC ens agradaria poder donar unes atencions tan intensives com es poden donar en aquests programes, perquè a CESMIC, que tenim pues, a vegades certa sobrecàrrega, ens agradaria veure els pacients amb aquesta freqüència, amb prou de temps, en diferents entorns, però bueno, això... No sempre és fàcil fer-ho.
De fet, ara fins i tot esteu doncs, realitzant moltes d'aquestes tasques telemàticament, que també doncs, suposo que té les seves avantatges i moltes dificultats.
Sí.
Núria, se'ns esgota el temps. Moltíssimes gràcies per parlar doncs, al matí de Ràdio Sabadell. Com sempre, els problemes de salut mental, com hem comprovat, també doncs, hem de fer això, no? Parlar, fer difusió i ajudar doncs, els malalts i també els afectats. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt
moltes
bé i una
gràcies.
Salutació.
Al matí... amb Raquel García.